11 i 7 minuts del matí, obrim com cada dilluns la tertúlia esportiva amb nosaltres a l'estudi a aquesta hora, Jesús Galindo del Mundo Deportivo, Josep Maria Félez de la Penya Blana de Sant Cugat, molt bon dia a tots dos.
Bon dia.
Bon dia tingueu.
Via telefònica amb Marc Lorenzo de Barça TV, molt bon dia Marc.
Bon dia, Sergi.
Via Skype el periodista John Sindreu des de Londres, molt bon dia John.
Bon dia.
I Raül Orgales, el nostre tècnic des de la Peixera, molt bon dia Raül.
Bon dia.
Ja ho sabeu que aquesta temporada ens ha deixat d'acompanyar un altre dels tertulians, almenys així provisionalment ho ha fet, és el Mique Molina, el president de la penya catalana Manchester United, 1839. Doncs bé, avui ens ha passat un escrit i ell, ja que no pot ser aquí amb nosaltres, ha fet el que ell diu al parte, no? Diu, el Barça no va saber trencar la cadena, joc dur, diu, buscant el límit d'Osasuna, però... Són de les poques formes que es pot aturar el Barça. Un Madrid més que resultadista davant d'una pobra Màlaga que diuen que ha tret la casta blanca, però això diu deuen ser només els gols del Mique. Di Maria està en un estat bestial, un problema per Ancelotti quan tingui el nen, que es refereix a Bale, dels 100 milions en bones condicions. Destaca també el Real Club Esportiu Espanyol, diu que va ser a l'estadi, Raül, per cert, el Mique, un gol i poc més, diu l'Atlètic de Madrid ja estava pensant segurament en la Champions, té partit amb l'Àustria de Viena. Diu sobre el Barça, partit fàcil el que tindrà amb el Milan, un partit maco de veure el Madrid-Juve i amb ganes de veure la Real contra el seu Manchester United. Ens recorda que el seu Manchester però no està jugant massa bé, és vuitè, el líder és l'Arsenal d'aquesta Premier, l'equip de John Sindreu, intractable.
Va empatar, no, de fet, a Manchester?
I cap problema, diu, al respecte, diu, mireu el gol de la Bundesliga, un segon Raül, que entra pel forat de la xarxa. Aquell gol que suposo que ja heu vist tots, no? A dia d'avui, i l'àrbitre, Bridge, serà qui arbitrarà precisament el Milan-Barça de demà dimarts. John Sindreu, el Raül es preguntava si va empatar el Manchester.
Va acabar empatant, no? 1-1?
Sí, va empatar a 1 contra el Southampton.
De Pochettino.
Exacte, sí, sí. La veritat és que el Manchester està francament molt malament, eh? Em sap greu pel Mickey Molina, però és un desastre absolut.
No podem dir el mateix de l'Arsenal.
No, l'Arsenal al revés, està molt bé. De fet, va guanyar 4-1, crec que és el Norwich, i sí, sí, segueix en un estat de forma brutal. De fet, és un equip que ara mateix, a més, juga molt bé. Ha aconseguit encaixar, jo crec, per primer cop en molts anys, totes les seves peces per fer una cosa que funciona prou bé. Ara, jo crec que en els grans partits i grans competicions seguirem veient com falla.
Una de les grans competicions és la Champions, com dèiem. Demà el torn pel Barça, a Milà, dimecres pel Real Madrid contra la Juventus de Turí. No sé, Marc Lorenzo, si et pots acompanyar al llarg tot de l'hora o només
sí,
uns
sí,
minuts.
Estic.
Sí, estàs sí. Finalment, eh? Doncs deixarem el femení, com sempre, pel final.
Ui, tant.
Que hi ha bones notícies. Hem de dir que ja és a vuitens.
Sí, senyor.
De la Copa d'Europa, per primer cop a la història, amb gol de Marta Corredera, que sembla que et preguntaré, de fet, després, si és la seva temporada i que ens descrius una mica com és aquesta jugadora. Comencem, però, pel que ens ha deixat el cap de setmana, com sempre. Bé, com sempre, no, una victòria del Barça no aquest cop, eh?
No.
Un Barça, empat contra Osasuna, Jesús Galindo.
El Barça va acusar l'Alexis Dependencia.
Avui roda de premsa l'Alexis, eh? I del Tata. A veure què diu Alexis.
No, però el Barça va acusar l'Alexis Dependencia i, clar, llavors no va poder marcar. Si hagués estat l'Alexis, hauria sigut una altra cosa. Bueno, no, broma a part. A veure, jo, el Barça, a veure, sí, podien haver-hi alguns errors, però jo no ho vaig veure tan malament com tampoc s'ha vestit. Vull dir, sí, un partit que tindria que haver guanyat, que tal com anat podria haver guanyat i que el jugaran 10 vegades i en guanyarà 9 vegades, podem discutir que si el Martí no es va equivocar sentant el Xavi, es poden discutir moltes coses, però a veure, ni el Barça ha perdut credibilitat per aquest partit i comparant-ho, ni el Madrid ha guanyat credibilitat amb el partit que va fer davant del Màlaga, perquè el Màlaga va sortir al camp a fer no sé què, perquè no va fer res, no va tindre cap oposició al Madrid. Llavors el Madrid ara, jo hi sentia a la nit tertúlies d'aquestes madridistes que bueno, era un futbol espectacular, que així és com ha de jugar, que és com juga, que és un gran equip, que no sé què, que no sé quantos. A mi em segueix generant les mateixes dubtes del Madrid a una setmana, uns dies del Clàssic, em segueix generant les mateixes dubtes del Madrid que em generava i em dona la mateixa credibilitat i la mateixa confiança al Barça que em donava abans del partit d'Osasuna.
Serviran els partits de Champions per veure una mica més com arriben els dos equips? És a dir, el Madrid té marge de millora, depèn del que faci
relativament, la Juventus. Relativament, perquè a veure, el Barça amb el Milan, estic d'acord amb el que deia el Miqui per escrit, de que en teoria és un partit fàcil. Vull dir, el Milan està en un moment que tampoc sembla el Manchester United, vull dir que està en un moment que està totalment descomposat, i jo crec que el Barça és un partit que el té que guanyar sense cap problema, sense cap problema. I el Madrid a la Juventus, tal com està jugant la Juventus, que guanyi el Madrid és un normal, vull dir, és un normal, tampoc és allò que sigui una ínfula de moral. En canvi, és un partit més perillós que el del Barça, perquè els equips italians són els equips italians, i a veure, estan dient que la Juve està molt malament, però ha empatat un partit a la Lliga i n'ha perdut un. Vull dir que tan malament no està. Que no fa el joc que voldria fer, tampoc el fa el Madrid i també està dalt. Vull dir que és una mica la comparació de que aquí pot passar qualsevol cosa en aquest partit.
Si no m'equivoco...
Lògica, el Madrid guanya, però queda la porta oberta.
Si no m'equivoco, el precedent del Barça a Milà és negatiu, 2-0 la temporada passada va ser...
Però no és el mateix equip, eh? No és el mateix, eh?
Sí, va ser una miqueta un partit de miqueta...
En aquell partit que no es va arribar pràcticament a xutar porteria.
Exacte.
Jo dic que sí, el partit de Catalunya Milan no és tan fàcil com sembla, costarà una miqueta, però bueno, penso que és assequible al Milan, igual que l'any passat vam dir el mateix, perdent 2-0 al Milan i la volta va ser estranduent, fantàstic, no? El partit del camp de l'Osasuna, considero que a veure, tots som entrenadors i ens agrada dir si ha fet bé o malament. El que sí, el reglament et dona l'oportunitat de fer tres canvis per motius de lesió o de que no jugui bé un jugador, i s'han d'aprofitar aquests canvis. En aquest cas penso que el cas de Cesc, que no tenia la tarda, perquè igual que donava bones tardes, també donava tardes dolentes, i en aquest cas inclús va fallar, penso que dos gols cantats, doncs és un moment de sentar-lo i fer un altre canvi, una sèrie de canvis que aprofiti l'equip dintre d'això. El cas del Madrid és espectacular el penal que van pecar. Vull dir, estem amb unes estadístiques...
Aquest cas que... no influïa, però sí. Però sí,
per això imagino que no l'ha posat en aquest part mèdic.
Sí, sí.
El Mica, que ha dit que no hi havia polèmiques.
10 penals al Madrid durant la temporada que li xulen a favor, i al Barça ens en piquen 2 a favor. No té lògica, no té lògica. A més, trepitjant l'àrea, equips que trepitgen molt a l'àrea, però bueno, si fossin clars, però el cas del Madrid és espectacular. I és igual que aquell reportatge que van fer ahir del Neymar, a la caça del Neymar, doncs sí, penso que sí. Ja tenim els arbitratges. Ja abans de nombrar-se l'arbitratge de la setmana que ve, ja es va dir que tenia tots els números, tota la premsa ho ha dit, a l'Undiano Mallenco, passem que ho facin expressament, i vull dir que és una miqueta desastre això.
Marc, Jon, com va veure el partit?
Bueno, jo vaig veure una primera part bastant fluixeta, o sigui, també més bastant el que és ja el camp de l'Osasuna, acostuma a ser un camp difícil, on apreten molt, on es tanquen... A més, a l'Osasuna jo crec que també se li ha de donar el seu mèrit, que la primera part va jugar amb les línies molt ben posicionades, molt ben tancat, tot l'equip basculant molt bé i no va deixar pràcticament el Barça opció alguna. Sí que és veritat que la segona part, segurament el físic també de l'Osasuna va baixar bastant, el Barça va trobar més forats i bé, jo crec que també el Barça la segona part va tenir partit com amb molts desplaçaments que no acostuma a fallar aquestes 3-4 ocasions tan clares que té, com la de Cesc, recordo que pràcticament davant del porter l'envia a la grada. És a dir, home, jo crec que es va juntar una miqueta, doncs bé, un partit en el que es podia fallar, la mala sort de no entrar la piloteta quan havia d'entrar, però el Barça a la segona part va millorar bastant, va tenir bastant control del partit, el va tenir tot el partit, perquè realment la sensació de control la va tenir als 90 minuts, és a dir, a l'Osasuna a mi no em va donar cap sensació en cap moment que podia marcar gol.
No va xutar ni una vegada.
Exacte, és a dir,
ni una.
No va tenir cap opció ni cap sensació d'arribada, però el Barça potser la segona part sí que va ser quan va trobar els espais i va donar la sensació de perill, de dir ara arriba, i al final no va arribar, però que és el que deia el Jesús, de 10 partits, 9 hagués arribat aquest gol, no? I en aquest cas no va arribar, però jo crec que també les sensacions és que, escolta, que hem guanyat 8 partits seguits, n'hem empatat un, tampoc passa res, és a dir, el que estàvem fent era ja de rècord, per tant, no crec que ara siguem tan dolents.
I seguim líders per la victòria de l'Espanyol, la Cornellà al Prat,
sempre
per 1-0
últimament
contra l'Atlètic de Madrid. Jon, vinga, sigues més crític amb el joc.
Bé, no, avui estaríem bastant d'acord, jo
sorpresa,
també estic... Sí, em sap greu, avui no puc ser tan polèmic, però és que estic bastant d'acord amb el que s'ha dit. Crec que no es pot jutjar malament l'equip pel partit d'Osasuna, de Navarra. I a més, la sensació, això sí, és que l'equip potser al camp se li va... És a dir, de tan petit, se li va fer una mica gran, perquè jo la sensació que tenia és que hi havia més marge per pujar línies amunt i compactar més el joc, i que en canvi els centrals no acabaven de voler pujar, jo crec que perquè tenien la sensació que és que llavors el camp s'acabava de seguida. No ho sé, va ser un partit en què jo crec que el Barça va fer bastant el que es podia fer. Ara, dit això, si hi hem d'entrar, jo crec que hi ha dos jugadors que estaria bé que es comencés a parlar d'ells. El primer seria el senyor Fàbregas, que, bueno, hauríem d'analitzar quina és la seva aportació a l'equip. I el segon seria el de Pedro Rodríguez, que potser ja s'hauria d'anar acabant la història. Aquí ho deixo jo.
Josep Maria, em sembla que ja està molt d'acord.
Jo estic d'acord molt amb el que acaba de dir el Joni, i a més, ell ha dit una cosa que nosaltres hem tingut una miqueta polèmica ahir diumenge, és de que acaba de dir un camp petit. A veure, efectivament, el camp té unes dimensions dintre de les mides de la federació que són correctes, són igual que un altre camp qualsevol de primera divisió, eh? Però la valla està a un metro i mig, i el jugador frena 2 metres abans d'arribar a la ratlla. O sigui, no és que el camp sigui petit, és que és petit la instal·lació en si, i aleshores el jugador frena 2 metres abans. Per tant, deixes d'aprofitar 2 metres a la ratlla. Ho sé per aquests camps petits nostres de regional, això ho veiem cada dia, no? És el problema on està situada la valla, que llavors el jugador frena 2 metres abans de la ratlla i es fa un camp petitíssim.
Veig que hi ha unanimitat en que el joc del Barça no va ser del tot dolent el partit que es va jugar a Pamplona, però no creieu que una mica amb el ritme de la primera meitat i sense canviar Xavi, potser aquí una decisió de canvis que abans deia Josep Maria, en aquest cas del Tata, el Barça es podia haver endut els 3 punts?
Jo penso que es va canviar el Xavi com a centrocampista, perquè hi havia massa gent al mig del camp.
Però teníem el senyor Fàbregas, que com bé tots estem apuntant,
l'error no va ser treure Xavi, sinó va ser posar Cesc de migcampista. Aquest va ser el problema, no? Perquè si treus a Xavi i em poso un altre, jo crec que amb Dos Santos haguessin funcionat millor que amb Cesc.
Sí, no, jo crec que en qualsevol. Ahir en qualsevol.
Sí, per això ho dic.
Ahir qualsevol, vull dir, si el Cesc no està al camp i està un altre, segur que hauria donat millor resultat, perquè el Cesc ahir no era el seu dia.
Va confiar en ell perquè té arribada, però igual té arribada el Dos Santos, en fi, té arribada i per això
va confiar
en ell.
Però bé, va ser el seu dia, és a dir, el
Cesc va ser el seu
dia. Molts dies. Que passa que altres dies fa gol i no el va fer, però és que el problema del Cesc és que quan el baixem a la circulació, el que es veu és molt preocupant, però és que hem vist això des de fa ja 2 anys i mig, i en canvi seguim pensant que potser aquest jugador s'adaptarà, i jo sóc molt escèptic.
Aquesta és una setmana clau? Zubizarreta diu que no.
Jo penso que tampoc, Penso que tampoc. Hi ha uns partits difícils, Milan, però és que estem parlant, encara queda tot novembre, Tot novembre, que és cada 3 dies un partit, I cuidado que és...
Jo no crec que sigui una setmana clau, no es pot definir com a clau, perquè no decideix res, perquè queda molt de tot, però sí una setmana important. Una setmana important, perquè, a veure, una setmana on tu pràcticament sentències la teva classificació a la Champions. Bueno, no les sentències, però l'encamines molt bé. L'encamines molt bé. I si li dones un cop al Madrid, no dic que sentencis la Lliga, però també l'encamines molt bé perquè te'l deixes a 6 punts al principal rival, és una setmana important. Que evidentment aquests 6 punts no decidiran ara en aquest moment, però és una setmana important. Si la cosa s'iguala, també és important perquè el Barça anirà més apretat, més ajustat. Vull dir, jo no m'atreveixo a dir que és clau, però que és important. És una setmana important i que el Barça s'ha de prendre seriosament i que el Barça la pot tirar endavant, perquè jo segueixo pensant que aquest Barça és superior al Madrid actual. És superior.
Veient el partit d'aquesta jornada del Barça i traient-ne tots els apunts que avui posem sobre la taula, quina ha de ser l'11 que ha de jugar contra el Milan i sobretot quina ha de ser la tripleta atacant? Torna a entrar en joc Alexis i Marc Lorenzo està content?
Jo crec que sí, que Alexis és el que entrarà perquè l'ha fet descansar, a part de que amb raó, perquè ha fet 30.000 quilòmetres aquell home, 30.000, vull dir que...
Sí, jo crec que entrarà l'Alexis, vull dir, no seria el meu favorit, però bueno, veient la política de línia que està seguint el Martino, comptarà amb ell, sí. I tornarem amb el Neymar, Messi i Alexis.
John i Marc, que com dèiem estarà content perquè jugui Alexis...
No és que sigui content, l'únic que, doncs bé, també dins de la política de rotació li tocaria segurament, però ja et dic, perquè crec que el dia del Madrid jo crec que serà molt important, sobretot el dia del Madrid, la funció d'Alexis, la funció de desgast de la defensa del Madrid, i jo crec que en aquest sentit és un jugador bastant important en quant als primers minuts. Potser després, quan ja l'equip o la defensa està una mica més gastada, tenir un jugador que t'obri el camp i que busqui els espais quan els defenses estan ja cansats, no? Com és Tello, per exemple. Però bueno, jo crec que segur entrarà Alexis per al tema de la política de rotacions que té el Tata Martino. Això, vaja, quasi posaria la mà al foc.
Què esperem de Milan, Joan Sindreu, i del clàssic amb el Madrid ja, dissabte?
Home, Milan, no ens enganyem, eh? El Milan és una banda. És a dir, si ja l'any passat eren la camorra, aquest any ja és, bé, uns quants anant pel carrer, eh? El qualsevol que hagi vist l'equip s'adonarà per què la classificació de la Sèrie A diu el que diu, eh? És que, a veure... Bé, no se se'n vaia, potser després es patirà, però en principi, a priori, és un equip que no fa cap mena de respecte. No sé si estarem d'acord per aquí, però és la sensació que jo tinc.
I Balotelli és dubte, no? O ja ha jugat aquest cap de setmana?
No sé, no va jugar l'altre dia.
No va jugar l'altre dia, no?
No va jugar, no sé quin és el seu estat. Però de totes formes tampoc em preocupa a mi si juga o no juga, perquè estic molt d'acord amb el Joan de que no... que el Milan aquest no té que preocupar gens ni mica amb el Barça, que després pot passar qualsevol cosa, però que a priori no ha de preocupar gens ni mica.
No, es creixerà, que és el Barça, es creixerà i intentarà fer un bon partit de Champions, perquè el camp hi haurà molta gent, evidentment, i jo crec que es creixerà, però penso que no es preocupa massa. Penso que el Barça d'aquest partit ha de treure la victòria i, tal com deies, és certificar una miqueta el passi a vuitens de final, penso que sí.
El Marc abans ha fet un comentari i era que aposta per Alexis el clàssic, però Marc, Alexis està per jugar els dos partits, potser Milan i Madrid.
Sí, segurament, no crec que jugui els 90 minuts dels dos partits, però sí que pot ser que surti d'inici en aquest sentit. Potser també contra el Milan, el fet de que hagi jugat a l'Udinese, que coneixi la Lliga Italiana, doncs potser sí que també tindrà bastants punts a favor, però deixa'm dir també el que he dit sempre d'Alexis, és a dir, l'Alexis... Pensem que és un jugador que hi sempre ha jugat pel mig, és a dir, pel mig no pot jugar perquè està el Messi. Ell juga enganxat a la banda, que no és la seva posició, ni amb Xile ni amb l'Udinese. Ell quan juga pel mig és quan té més arribada i mobilitat i crea més perill. Però igualment a la banda fa aquesta funció d'empipar el lateral, de desgast, de pressió, és a dir, de recuperació, d'iniciar jugada... Bueno, jo crec que al principi tenia una falta de confiança, però és normal, va arribar amb 21 anys ja només, d'un futbol molt diferent de la Lliga Italiana, és a dir, arribes a un Barça, però tot i així no crec que hagi fet tan mal paper com potser molts li volen pintar. I de fet, el que et dic, o sigui, el partit del Milan, jo crec que és un partit fàcil en el sentit de que, si mirem l'any passat com va acabar, el primer gol va ser un rebot amb una mà que no hauria d'haver entrat, va ser un xurro, no havia fet res el Milan fins aleshores, i allò va decantar bastant el partit a l'1-0, és a dir, tampoc el Milan va fer res de l'altre món, a més un gol il·legal, que va ser el primer, però, o sigui, si no passa res el Barça tindria que guanyar bastant holgadament, però bueno, sempre queda allò de San Siro a l'escut, al Milà, no? La història que té, doncs sempre té aquest punt de respecte.
Jo crec que el cas del que diu Marta Alexis no és perquè tingui que jugar, és que es mereix jugar, eh? Tots els partits aquest any està jugant tots els partits, per exemple, excepte també l'altre dia que va fer descansar, però fixeu-vos que hi ha hagut partits, un parell de partits que ha jugat bastant bé quan no hi ha el Messi dintre el camp, eh? Això també és important,
perquè
jo crec que es mereix jugar aquest xicot aquests moments, perquè sí. Tal com ha dit el Marc, desgasta molt a la defensa, eh? Està desgastant molt.
Sentem el Messi perquè destaqui l'Alexis?
No, però sí que sentem el Pedro.
Però...
sentem el Pedro,
sí.
Eh?
Per tant, apostem Josep Maria per Messi, Neymar i Alexis.
I Alexis, en aquest moment sí.
Jo crec que jugarà l'Alexis, però jo insisteixo, vull dir, la paraula que ha dit el Marc per aquí dins, de que clar, va arribar amb 21 anys i falta de confiança, a veure, un jugador que ha jugat la quantitat de minuts que va jugar la temporada passada, la quantitat de partits que va jugar la temporada passada, fent-ho la quantitat de vegades malament, no es pot parlar de falta de confiança.
Marc Lorenzo.
No ho accepto.
Aquest és el debat etern que tindràs obert amb Josep Gallardo.
Que aquesta temporada ho està fent molt bé.
A la mateixa clau. Jo només et dono arguments futbolístics.
Sí, bueno, arguments futbolístics, però bueno... Els podem treure aquests arguments futbolístics a 7-8 partits màxim.
Sí,
amb el resta no. Ah, un jugador que el tens per 7-8 partits, la veritat, no li veig la necessitat. Tot i això, reconec...
7-8 partits al Pedro i has tingut 7-8 partits al Tello i tampoc t'han fet grans partits,
Però els has tingut 7-8, no els has tingut 30, com has tingut a l'altre.
Bueno, mira...
Que has tingut a l'altre, 30.
Si segueix el Barça és perquè té unes característiques...
Tot i això...
Diferent que no donen altres.
Tot això que dic, reconec que aquesta temporada ho està fent bé, de moment ho està fent bé, a mi no m'inspira confiança, no crec que ho faci tan bé tota la temporada, tindrà el baixón i desapareixerà, Estic convençut, però de moment ho està fent bé. No, una fixació jo i una fixació de moltíssima, moltíssima gent blaugrana, eh? Vull dir, no és meva.
Em va bé que Marc Lorenz hagi tret alguns noms.
Preneu-vos una pastilleta i ja veuràs com quedareu tranquil.
No, jo estic bé.
Em va bé, deia Marc Lorenz, que hagi tret alguns noms de la casa, perquè Josep Maria Félez, diríem que Bartra està fantàstic.
Ara sí.
Que Montoya ho pot fer millor del que ho va fer contra Osasuna.
Falta de jugar, sí.
I Tello és possiblement la incògnita de com evolucionarà un jugador que alguns també els agrada, com és lògic a l'afició, i d'altres no li veuen un futur al Barça.
Bueno, tenim el problema de que no se juga massa, perquè hi ha uns cracs davant, que són en aquest cas és el Neymar, i el Tello.
I ja no parlem de Cuenca.
I Cuenca,
que sembla que quedarà descartat sempre.
Quan surti algú d'aquests haurà que descartar-los, no? Tenim uns quants puestos que són Alexis, Pedro, Tello i Cuenca per dos puestos. I tenint en compte que, pues, que el Neymar té puesto segur, no?
Cuenca ja ha sortit, de la lesió.
Ha sortit, està entrenant
ara
fort.
Ara queda Felai. Sí, sí. Però Cuenca...
No, la Felai se'l trobaran de sobre, està claríssim això, Però bueno, el problema és que està...
Recordem clar, que tenim a
Felai. Jo estic d'acord amb el Tata Martino, perquè està fent unes rotacions que són bones, i penso que ho està fent bastant bé en aquest sentit. I penso que en aquests moments està posant els jugadors indicats. Que s'actuï més o menys de bé, pues, que es Fàbregas, però bueno, sempre té que haver-hi alguna cosa. Si estem al camp 60.000 espectadors, són 60.000 alineacions. Per això es deposita la confiança en la junta directiva deposita en un entrenador i hem d'acceptar-ho tots i res més.
Sou dels que després del partit del Barça, el Reino de Navarra, vau empalmar amb l'Espanyol Atlètic de Madrid? O no?
No, jo no.
Jo sí.
Jo sí.
Jo ets treballant els dos.
Raül,
digue'm.
Una victòria que no sé si tu hi confiaves massa. Va
no,
ser
no,
el canvi,
no,
imagino, també, com
sí,
el
sí,
Mique,
sí,
que ens ha donat la notícia.
Sí que hi vaig anar, sí.
Incondicional.
Jo sí. Sempre que puc, allà estic, a la meva zona. Bé, sí, no esperava gens que guanyar l'Atlético, però... Bé, molt content d'haver aconseguit els 3 punts, la veritat.
Uns 3 punts que es van lluitar.
Sí, el partit no va ser
una mica Courtois.
No va ser una... Sí, vaja, però... No va ser una meravella de partit, un partit bastant dur, a nivell de joc pels dos equips. No va haver-hi les grandíssimes ocasions. Sí que Coque, diria que va enviar una pilota al pal, que va poder obrir allà una primera part... I a la segona part, alguna jugada aïllada de Diego Costa, poc més per la part de l'Atlético, i nosaltres també, més o menys. Vull dir, va ser un partit més centrat al mig del camp, bastant d'om, bastantes interrupcions, que es va lluitar...
Va ser una llauna. Digue-ho, Raül.
N'he vist de pitjors, la veritat. N'he vist de pitjors. Suposo també per l'atenció que he vist jo dins, estant allà a l'estadi. Però vaja, es va tornar una mica la línia amb la que es va començar, lluitant totes les pilotes, intentant ser molt intensos, fins i tot alguns dels jugadors que van sortir, que no acostumen a ser titulars, van acabar demanant el canvi, perquè ja no podien més del desgast físic que van tenir, com és el cas de Lanzarote o David de... No, David López es va, també va demanar el canvi, però és que sí que és dels titulars. Però vaja, bé. Content, ara és que és el que es vaig comentar, el calendari de l'Espanyol és bastant apretadet ara, venir a l'Atlético, després hem d'anar a
Camp del Llevant, ara.
Camp del Llevant el dissabte a les 10, i després ve la visita al Màlaga i anem al Camp Nou, i després ens ve el Sevilla, vull dir que Déu-n'hi-do, hem d'intentar rascar punts d'on sigui, i contentíssim d'haver aconseguit 3 punts contra l'Atlético.
Hi ha una cosa que em fascina.
Vinga, sorprèn-me.
No, que és que tot porter que comença a sonar pel Barça es fica un gol absurd.
Ho va fer Ter Stegen i ara Courtois.
Sí que és veritat, sí.
Bueno, va ser mala sort, Joan, va ser mala sort el gol. Jo només he vist el reportatge i li va tocar el peu.
La pilota aquella se m'arriba a tocar. La crònica diu que es va fer un autogol. És una cosa... Que el porter es faci un autogol és una cosa que poques vegades tens l'honor de dir.
Jo de primeres havia escoltat gol de Sergio García.
Sí, jo la meva posició, després quan veus les repeticions veus que és Courtois que amb el peu la fica cap dins.
No hagués anat ni fora de porteria, hagués anat fora de banda del xut del Sergio García.
Sí, també és veritat que segurament...
Sergio García crec que no la va ni a tocar, és la centrada de Fuentes.
Sí, no la va tocar.
Centrada de Fuentes, que per això hi havia al principi el dubte de saber si el gol li atribuïen a Sergio García o a Fuentes, però després segons l'acte va ser a Courtois.
Com ens ha recordat el Raül, el calendari de l'Espanyol, que ara bé no és fàcil, la primera sortida al Ciutat de Llevant, on s'haurà de demostrar que segueix aquesta ratxa positiva. L'Atlètic de Madrid, per la seva contra, rebrà a casa el Betis i haurà de demostrar que això ha estat només una ensopegada, si vol seguir a dalt.
Com ha dit el Raül, que necessiten esgarrapar punts, ja s'ha vist que hi ha les bufetades que hi ha per baix de la Lliga, per baix i pel mig. Vull dir, per exemple, l'Osasuna la setmana anterior havia guanyat el camp del Màlaga. Vull dir que hi ha moltes bufetades. Ahir l'Elche va guanyar el camp
del Betis.
Del Betis. Vull dir que, cuidado, que tothom està disposat a defendre... això està al final, eh?
Del que hi ha baix falta que jugui avui el Celta, que ho fa precisament contra el Llevant, i una victòria faria que sortís ara mateix de la 19a posició que ocupa per sota l'Osasuna. El cué és l'Almeria, de moment només amb 3 punts, un equip que va perdre també aquesta jornada a casa contra el Rayo Vallecano. Anem a parlar del clàssic, el primer clàssic per Neymar, i ha d'esperar ja per aquest clàssic,
Martino.
I per Tata, evidentment, a la banqueta. Què ha d'esperar Neymar per aquest clàssic, Joan Sindreu? Ha d'esperar a rebre força puntades?
Però rep a tots els partits, eh? I el Madrid és un dels equips que pega, eh? Que pega, menys mal, jo insisteixo, menys mal.
Jo crec que,
no. Que no estarà el Xavi Alonso, que el Xavi Alonso és el jugador més brut que hi ha al futbol espanyol, i el que menys faltes li piten.
El John creu que el Madrid jugarà futbol aquest cop.
Sí, però estarà l'Arbeloa, eh?
Marcant estarà l'Arbeloa, també, o un altre.
I el Pepe i el Ramos, més seran? El Pepe i el Ramos? O...
I el Ramos,
és
un equip que pega.
Sí, sí. El Ramos és, jo tinc un coordinador general que diu que és un home que surt sempre amb mitja targeta al camp. D'entrada ja.
Sí, de totes
formes, ara posem-nos una mica més objectius.
En favor del Ramos, en favor del Ramos, és un jugador que és dur, però que és bastant noble. No és un jugador que vagi a donar la patada tipus Arbeloa, tipus Pepe i així. Sí, la fa, però perquè entra amb contundència, però és un tio que va a la pilota. Poques vegades veuràs una falta del Ramos que sigui que vagi a partir una cama.
Bueno, només me'n recordo
pot haver-hi, però poques vegades.
En el Camp Nou. No,
però
no fa
però analitzem-ho, siguem una mica objectius, analitzem els partits, i allà pega l'Arbeloa, pega el Pepe, pega el Xavi Alonso moltíssim, i la meitat ni li piten.
Tu no
te'n
recordes
targetes,
a la que li va fotre el Messi, no?
Que sí, que et dic que em pega, però que no... Que no
aquell
és,
era clar,
no,
eh,
normalment, normalment no és un jugador que vagi... Però no és un jugador que vagi...
Després va canonar la cara de Puyol.
Home, només va amb els colzes per davant... sempre, però,
dissabte,
però lluitant amb la pilota sempre, fixa-t'hi.
No, el dissabte no és... es compleix els 150 anys del reglament de futbol de la Federació Espanyola de Futbol. Esperem que el senyor Colegiado sigui capaç d'aplicar-lo com Déu.
Però si no se'l saben. Els àrbitres se'l saben. Potser el Miqui sí, perquè té molta bona voluntat ara, perquè comença i així... però és la primera divisió.
Sí, jove,
és
desastre. Enganyant, no?
Ara que sí. No em sent, el Miqui és un bon àrbit, eh? L'altre dia vaig estar veient arbitrar.
No, és que amb els àrbits joves...
Està fent molt bé.
Els àrbits joves acostumen a ser bastant bons molts, eh? Vull dir, tenen una preparació que no tenen els que ja estan a dalt de tot. Que si els canviessin no passaria res, eh?
I tant.
John, el clàssic des de Londres...
sí.
Entenc que no te'l perdràs per res.
No, tot i que
Perilla?
Podeu corregir si m'equivoco, que és a les 6.
A les 6 de la tarda, sí, el dia 26.
Clar, ostres, aquí serà a les 5, eh? Ja farem coses. No, em fa gràcia això que has comentat.
És l'hora del té o què, John?
Sí, què? Perdona, Raül.
Que és l'hora del té? Et foten en l'aire l'hora del té o què?
Bé, no la fa ningú, l'hora del té, aquí, jo pel que he vist. Crec que és un cliché d'aquells que no és cert, eh? No, bé, potser hi ha altres llocs més de l'Anglaterra profunda, però Londres, no. Aquí hi ha hores de pintes. Només,
és com dir que aquí es fa la migdiada.
Exacte, sí, sí. No, em fa gràcia això que es deia, dieu que clar, que Ramos és més noble que Arbeloa, no? Jo crec que és que el frontirador de Washington també, no?, era més noble que Arbeloa. Però en tot cas jo no crec que el Madrid vagi a pagar, eh? Jo crec que veurem una altra versió. De fet, els que més o menys hem seguit al Madrid d'Ancelotti estem veient un equip molt, molt diferent. Sovint un equip que no acaba de funcionar. També jo crec perquè és que té moltes contradiccions, eh? És un equip que, com que jo crec que està dissenyat des del president i alhora xoca amb la idea de joc de l'entrenador, no s'acaba d'entendre, però que segurament veurem una cosa més semblant a la de Màlaga de l'altre dia, que jo crec que és més l'esquema de joc que l'entrenador té al cap. Parlem de laterals molt llargs, d'un nou... És que clar, jo crec que a l'entrenador li agradaria tenir un nou més com Morata, però està atanellat una mica per les jerarquies... Una mica més, aquest intercanvi de posicions fluid, jo crec que és el que intentarà contra el Barça. No crec que vagi a fer un joc de destrucció. Ara, després, potser hi ha sorpreses.
No, clar, és que el plantejament de l'Ancelotti no és del futbol que feia fins ara el Madrid, però els jugadors ho tenen molt endins, això. I amb un partit davant del Barça, amb la tensió que representa i així, a vegades el que vulgui l'entrenador des de la banda, després el camp no reflecteix, perquè són partits molt especials, que els jugadors al cap tenen altres coses. I llavors, jo sí que m'espero, en aquest cas, no m'espero el Madrid del Màlaga. M'espero una mica més el Madrid versió Mourinho.
Però és que
no
jo,
sé,
jo
m'equivoqui, ojalà m'equivoqui.
Jo crec que ja d'entrada veurem a Carvajal, per exemple, al lateral. És a dir, i a Marcelo segurament.
Veurem a Carvajal o tornem a veure l'Arbeló?
No, clar, eh?
Veurem a Carvajal o tornem a veure l'Arbeló en un partit així?
Jo no tinc
així.
Del tot clar, eh?
Jo crec que veurem a Carvajal.
Sí?
Sí, jo crec que és que a Ancelotti li crida el cos de... És que el seu esquema només funciona amb laterals llargs, perquè els extrems abandonen totalment la banda, tenen una posició més estàtica cap a dins, fan un joc amb els interiors, i la banda és pel lateral. Jo crec que Ancelotti no... Bé, serà la declaració d'intencions, eh? És a dir, si posa Arbeloa, veurem que renuncia bastant a grans facetes del seu joc, i per tant, ja estarem avisats. Però dubto que ho faci, em sorprendria.
John, ell pot posar un lateral llarg com és el Marcelo a l'esquerra i posar un lateral curt i que tapi el Neymar a l'esquerra, perquè si deixes el Neymar allà a l'espai, amb un lateral llarg et pot fer un descosit. És a dir, jo crec que, i més al Camp Nou, jo crec que l'Ancelotti en això serà un palet més prudent. És a dir, posarà un llarg i un curt, jo crec, eh? Es quedarà en un punt intermig.
Però és que clar,
posarà
és mixt, que en el Madrid...
Això seria com els pneumàtics, sí. ni en sec ni mullat, mixt. Crec, eh?
No, ja pot ser, però és que jo crec que en el Madrid, l'esquema que fan actualment els laterals, una mica han deixat de tenir aquesta funció de tapar la seva parella, és un joc més amb els mitcentres i amb els centrals.
Sí, però
jo no dic que li acabi de funcionar,
però
dic una mica la idea és això.
És diferent, és a dir, allà has de jugar una miqueta més defensiu potser del que estàs acostumat. Vens al Camp Nou, ja saps el que et passarà, que és a dir, que t'estaran tot el rato al teu camp jugant. Llavors, és complicat.
Perdoneu, jo crec que té raó en aquest cas el Jong, perquè necessita un lateral a la dreta per ajudar el Di Maria, que està jugant a la banda dreta, enganxat molt a la dreta.
Més que per ajudar-lo, és que l'esquema és així. O sigui, l'esquema està dissenyat així. Jo crec que més defensiu, potser ho veuríem més amb jugadors defensius al pivot. Jo parlo de si la idea d'Ancelotti s'ha de traslladar, no dic que és el que farà. Jo el que dic és que perquè la seva idea es traslladi al camp, si vols un esquema més defensiu hauries de posar més defenses al pivot defensiu, més que no pas un lateral de bloqueig. Ara, després que potser posi Arbeloa, això no ho descartem.
Jo és que a mi les meves dubtes són, o sigui, si l'Ancelotti vol fer el seu equip, estic molt d'acord amb el Jon, vull dir, totalment. Però a dins un vestuari no sabem ben bé què passa mai. Ho sabem, tenim referències, algun contacte, o que sigui. Però a dins del vestuari, davant d'un partit del Madrid, les voces cantantes del vestuari que surtin allà i a les xerrades que tenen parlin amb l'entrenador i escolta, que sabem com jugar-li al Barça i el convencin de que aquest és un partit diferent i que tenen que agafar una mica el que saben fer de veritat i no el que encara no els funciona, pot fer variar l'entrenador en aquest partit. Penso jo, eh?
Jo no sé si el Neymar l'ha enganxat molt a la banda i veu que està el Carvajal a la que comenci a pujar, jo no sé si se n'ha que estar, de pujar, sincerament.
Sortirem de dubtes aquest dissabte, a les 6 de la tarda, a les 5 a Londres, horari en què John Sindreu seguirà el partit, i veurem quan passi aquesta setmana quins resultats ha obtingut el Barça, quins al Madrid, que passaran per l'enfrontament directe dissabte, però abans per aquesta jornada de Champions, i veurem quin és el futur, sobretot a la Champions del Barça, perquè la setmana que ve, si us sembla, abordem si aquest Barça és capaç d'endur-se una Champions un altre any. Anem al futbol femení amb Marc Lorenzo, abans d'acabar aquesta tertúlia. Marc, les bones notícies ens arribaven ara ja fa més d'una setmana, amb la classificació i el primer gol històric també de Marta Corredera, d'un femení del Barça a la Copa d'Europa.
Sí, primera vegada que es passa eliminatòria i primer gol en aquest cas, el va marcar la jugadora de Terrassa, Marta Corredera, i bueno, pues entrarà als anals de la història, no? Per ser la primera jugadora en marcar en competició europea amb la secció femenina del Barça. L'empat a 2 doncs dona la classificació al Barça pel valor doble de gols, del 0-0 de l'anada, al mini. Passa 8 anys, allà s'enfrontarà el Zurich, un equip també que va eliminar un cap de sèrie, l'Esparta de Praga. A priori, tot i ser l'anada a casa, a priori el Barça té números per passar quarts, és a dir, per fer ja una cosa interessant, i veurem, però bueno, al moment l'equip, doncs ja et dic, tenia una prova de foc molt important, que era passar la primera ronda de Champions, que l'any passat no es va poder davant l'Arsenal, amb un global de 7-0, que va rebre l'equip de Xavi Llorenç, i aquest any, doncs bé, l'únic que va quedar és que ens van empatar a l'últim minut, en el 94, quan guanyàvem 1-2, tot i que el 2-2 tampoc canviava res, però allò de dir la primera victòria en la Champions, no? Bueno, s'haurà d'esperar almenys la primera victòria a la Champions, però sí va servir per poder passar vuitens.
I Marc, la Lliga, la cosa continua igual, eh? El Barça tampoc falla.
Sí, no falla, l'únic que ara, evidentment, com que Xavi Llorenç ha abusat molt de l'11 titular, es pot dir d'alguna manera, s'ha notat que ha cremat a moltes jugadores i ahir estaven ja agotades. Jo no estava cobrint aquest partit, estava veient el Sant Gabriel Rayo, però em van dir que, i després vaig estar llegint cròniques, està clar que el Barça va empatar a un i va marcar el 2-1 Vicky Losada sobre la campana, pràcticament justet de forces està el Barça. En dues setmanes ha jugat 4 partits a bastanta intensitat i per tant doncs ara haurà de descansar perquè d'aquí 2 setmanes torna a la Champions, així que bueno, això sí, ple de victòries, només un empat el de la setmana passada al camp de l'Oviedo, que era líder amb el Llevant empatat amb 19 punts, per tant bé, es veurà una lliga també interessant aquest any amb el Llevant i l'Atlètic de Bilbao que estan allà darrere.
Com deia, Marta Corredera va ser l'autora del gol en Champions, del primer. Marc, aquesta jugadora com ens la descriuries? Perquè no és tampoc l'estrella de l'equip, però sembla que és el seu any.
Bueno, sí, és una jugadora que potser ha anat de menys a més. L'any passat va tenir una temporada una mica irregular. Fa dos, quan va fitxar de l'Espanyol, va jugar molt bé. Aquest any que ja li va diguem-ne, trucar a la selecció, gràcies a aquella bona participació. Ara també torna a estar a la llista de Nacho Quereda, de l'absoluta, però l'any passat potser va tenir una mala temporada. Aquest any ha començat a un estat físic, sobretot, perquè és una jugadora pues, físicament bueno, molt ràpida, que guanya sempre en línia a fons, és un extrem que és molt habilidosa i que a més té gol i que té el que dèiem de té, és a dir, que pressiona molt bé la sortida al lateral, recupera pilota i moltes vegades propicia el començament de la jugada de gol amb Sonia Bermúdez, sobretot, no? Llavors aquest any està en un estat de gràcia perquè ja no només dona gols i guanya en línia a fons i posa centros de gol, sinó que també marca. I en l'altre dia, doncs, a més, va marcar el primer gol i a més va donar l'assistència al segon, és a dir, que déu-n'hi-do com està la Marta Corredera. Té 22 anys, és a dir, és molt jove, de Terrassa, com diem, fa tercera temporada del Barça, ve de l'Espanyol, però que jo crec que si segueix així tindrà una projecció bastant interessant.
Jo volia fer un comentari del futbol femení, que no sé si el Marc està enterat, que el senyor Manu Lanzarote ha fet una escola de futbol a Terrassa, perquè sí. Sabadell no han volgut, i aleshores ha creat una polèmica molt grossa, molt grossa a tota la ciutat de Terrassa, amb el sentit de que ha fet el club aquest i coste zero.
Sí, jo ho sé perquè a més el Manu Lanzarote el conec personalment. Aquesta nit el tindrem al programa de SF Minor Radio, que faig per les nits el dilluns, de repàs a la jornada, el tindrem entrevistant-lo. I et puc dir, vaig anar a la presentació de l'escola també, el Manu, jo sé que va tenir molts problemes per trobar Sabadell, que és on viu ell, un camp on poder fer tot això, va trobar el del Sant Llorenç, Sant Lorenzo, sí. Que és on té l'escola, sí. I bueno, de moment doncs ha fet una cosa molt interessant, que és quota zero, no posa quotes.
És molt interessant, però diguéssim, va en contra de tots els clubs de la ciutat, eh?
Sí, l'únic que, clar, ell el que vol és sobretot tenir el màxim, recaptar el màxim de nenes possibles. També s'ha de dir que ell ho pot fer perquè, bueno, perquè pot invertir en tot això, no? Realment té potencial, molta gent ho ha intentat i no ha pogut, la Sonia Bermúdez, jugadora del Barça, internacional, ho està fent amb tres socis més a Madrid amb el seu club, Sonia Bermúdez, però que li està costant si no té ajudes a l'Ajuntament de Madrid, ja em va dir que si li tallaven les ajudes tancava l'escola. Manu, doncs, bueno, el Manu Lanzarote és un jugador de primera divisió, evidentment doncs, no és el sou que té la Sonia Bermúdez, ha passat que tampoc és dolent, però per muntar una escola necessites diners, ja ho saps, per mantenir un equip, Josep Maria, i jo crec que ell, a veure, està fent tot el possible per intentar tenir màxim de nenes possibles que s'apuntin, i per això pues, evidentment posa els preus a zero, quota zero, per tenir doncs, bueno, que l'escola doncs, amb el mínim temps possible tingui el màxim de nanes, no?
Pugui potenciar el futbol femení, com diu el Mar Lorenzo, Manu Lanzarote. El Raül ja prepara bolígraf i paper. Ja imagineu, no?, que toca aquesta hora abans d'acomiadar la tertúlia. Josep Maria Feller.
El número de compte, sisplau.
El resultat del clàssic.
3-1.
3-1. Ja sé que potser preferiríeu que abans saber el resultat del Mirelli de la Juventus, o no.
No.
3-1 pel Josep Maria Feller, de la Penya Llorana Sant Cugat.
Mal après.
Si val a repetir, Raül, això en les bases, sí,
no,
què diuen?
No, farem diferent. Mira, seré més optimista. 4-1.
4-1, ah, Jesús Galindo, de Mundo Deportivo. Gràcies, Jesús. John Sindreu, Londres.
Jo diré 2-0.
2-0?
0-2.
0-2, eh? No, sí, perquè... No, a veure, que juguem a casa, John.
Ah, no, 2-0.
Que juguem a casa.
Sí. 2-0
pel Barça.
De lapsus.
Marc Lorenzo.
Sí, mira, doncs, com que ja m'han pres 3-4 vegades, posaré el 2-1 per ser diferent.
2-1 amb dos gols d'Alexis, gràcies.
Sí.
I el Raül?
Raül Orgales, ara hi anem.
1-1.
1-1.
I Sergi?
1-1. Doncs jo no ho havia pensat. 2-0, algú l'ha dit? El John?
Sí, el John.
Doncs
John,
va, em quedo amb el 5-0. 5-0 per mi.
Vinga.
13 minuts i arribarem al punt de la 1. Us emplaço que tot seguit escolteu avui la psicòloga Gira Llobet, que ens ve a parlar de la prohibició de l'entrada dels menors de 7 anys de franc al Camp Nou, una situació que avui no hem tractat, Josep Maria Félez, que ja la podrem abordar en altres tertúlies, ja sabem que tu hi estàs d'acord. I res més, que gaudiu d'aquesta setmana futbolística, que dilluns tornem a tenir tertúlia.
Deixa'm dir-te que estic d'acord, perquè jo el dijous vaig estar dinant amb el president Rossell.
Doncs això ens ho has d'explicar ja. Gràcies, Josep Maria Félez, Jesús Galindo... Ja
li vas John. Dir que no mati nens, no?, sobretot. Que això de matar
un segon,
nens,
que s'ha tret els auriculars al senyor Félez.
Què dius, John? Què dius?
No, que li vas comunicar que no mati nens, si us plau, que allò no, que diu no, ell, nens, que clar, les posarem de matar nens.
La inconsciència del personal que va al camp de futbol. Jo tinc 4 nets i em veuràs que mai he portat un net a les 10 de la nit, ni amb un clàssic, ni amb un camp, ni amb l'espanyol. Mai. Ara, jo he vist bebès de 3 mesos al camp de futbol i això no és el que no pot ser.
Tertulians, no. Que és temps per la Gisela. Gràcies, Jesús Galindo, Josep Maria Feller, Raül Orgales, Marc Lorenzo i John Sindreu. Fins dilluns de la setmana vinent.
Adeu.
Adeu.
Adeu-siau.
Vinga. Adeu.